Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que el nero, mero o anfós és un peix gros d'un volum i mida considerable que pot arribar fins als 125 centímetres de longitud? Té un color oliva fosc que tira cap un xic vermellós en algunes taques clares. Viu a llocs rocosos dels 10 als 150 metres de profunditat, tot i que també va als marges d'herbes aquàtiques de fruits carnosos. A la mar Mediterrània n'hi ha 4 espècies. Les que tenim aquí és la més coneguda i bona gastronòmicament, és el conegut per mero o anfós de les illes. Nom científic, Epinephelus marginatus. Després hi ha el mero ratllat, l'Epinephelus alexandrinus, anomenat també anfós bord o fals abadejo en castellà, comú a les boques del Nil, a l'est de la mar Mediterrània, com Algèria, Tunísia o a les illes aigües de Sicília. També hi ha el mero blanc, l'Epinephelus aenius, que es troba al sud de la Mediterrània i també a Xipre. I el quart és la xerna, l'Epinephelus caninus, que es troba a les aigües fondes. En francès l'anomenen mero gris. Però també hi ha el mero de Gorea, l'Epinephelus goreensis, que arriba a mesurar fins a 80 centímetres i es pesca, sobretot, a les aigües del Cap Verd durant l'hivern. Què? Us agrada el mero?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut,
un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Què, us agrada? Clar, com que tothom avui fa festa gairebé, bueno, tothom no, que n'hi ha que treballem aquí. Encara queda gent a Catalunya que treballa. Vinga, però treballeu o feu festa, us prepararem un bon pica-pica. Tenim preparat per començar una miqueta de tuit de l'Imma Puigcorbé, que ens parla de pagesia, de vaques i també de tant en tant d'un bon merder. Des del cellèrrim en Jordi Esteve el tenim preparat ja, ja és allà, a l'olivar d'en Jan, clar que sí. I també descobrirem un nou formatge català i sabrem com cuinar-lo, perquè aquest any, ja ho veieu, ràdio i també videorecepta. I qui vindrà avui a fer el nostre bocato di cardinale? En Quim Mates? Ui, avui va ràpid aquest home. Ja té la cassola a punt i gairebé a punt de tastar. Un nou restaurant a la Guia Virgínia és de la mà dels nostres gastrònoms de confiança. I el reportatge, uf, avui us farà venir ganes de viatjar. Acabarem amb les postres de les Terroeles i una cita final, com si sigués aquell bombó de xocolata amb una mica de nous del país, de calles catalanes, Sí, home, sí. Ara no sé si són del Pla de l'Estany. Sí, del Pla de l'Estany, que n'hi ha moltes. Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tenim a la Sue Moi a punt. Sue, com anem?
Molt bé, Pep, què tal? Doncs aquí continuo, a Tarifa.
Així m'agrada que estiguis aquí. Veig que t'agrada Tarifa, perquè ja fa un parell de dies que hi ets per aquí.
Sí, bueno, una mica sí que m'agrada. Bueno, m'agrada molt, una mica no m'agrada molt. Bueno,
a veure, i de Tarifa?
De seguida torno. De Tarifa tornaré a La Manxa, que tinc cosetes que fer per allà per Mujeres en Gastronomia.
Fantàstic.
O sigui que tornaré a La Manxa.
I sí, quina dona del gastronomia?
I després a Catalunya, una altra.
Clar, home, aquí volem cap aquí, tu torna.
No, Catalunya és el meu centre de referència. O sigui que jo sempre estic a Catalunya, vinc aquí, estic a Catalunya, vaig allà, estic a Catalunya, vaig a l'altre lloc, i així.
Molt bé, i quina dona de la gastronomia ens portes avui?
Doncs mira, jo sé que te va agradar molt perquè avui parlarem de la Fina Puigdevall.
Home, toca a casa això.
A casa.
Sí, sí. Mira,
i tant que sí.
Et dic una cosa, jo podria anar des de casa meva
fins a les Cols amb una bicicleta i et vaig dir que em sembla que no hauria de fer ni una pedalada, tu, perquè tot és baixada.
Mira que bé!
Sí,
mira
sí,
que
sí,
bé,
sí,
has vist? I jo sí, vamos, no, jo no sabia res, eh?
No.
Això ha estat casualitat.
Exacte.
Mira, avui de la Fina, que és la veïna del Pep.
Exacte. I què? A veure, per la gent que no sàpiga què és la Fina Puigdevall, què me'n pots dir?
Doncs mira, jo et diré que, bueno, la Fina de les Cols regenta el restaurant Les Cols d'Olot, del qual és propietària i cuinera, i s'ubica a la masia on ella va néixer. I, a més, he de dir-te que l'acompanyen les seves filles, o sigui, les seves filles han seguit els seus passos, o sigui, que suposo que estarà supercontenta, no, de tenir-les allà, perquè, a més, són unes crack totes.
Sí, sí, totes tres, totes,
i, bueno,
tres.
Totes,
la Martina
totes,
a la cuina... Sí, sí.
Exacte.
I tant.
Sí, sí, sí. Molt bé. I et diré una cosa, mira, t'hablaré una miqueta de la seva cuina. Mira, la seva cuina transmet molt amb pocs elements, que això no és fàcil, eh? I li agrada despullar els plats fins que quedi el més essencial. És una cuina sòbria i depurada, però generosa. Transmet sinceritat, equilibri, austeritat, naturalitat i d'una manera autèntica. Una cuina sostenible, també, hem parlat molt de la cuina sostenible, i les propostes que ofereix estan arrelades a la terra i al paisatge que l'envolta.
Sí, sí, o sigui, és veritat.
A més, és molt bonic tot.
Sí, sí, sí. I ha sabut transmetre molt bé, tant ella com en Manel, aquesta filosofia, aquesta estimació per la terra, per el minimalisme de la cuina, a la Martina, a la Clara i a la Carlota, i això es nota. Tu vas al restaurant i això ja es palpa, eh? Ja hi ha aquella ànima que corre per allà, sí, aquells menjadors de les Cols, que tu ja veus que allà s'hi cuina d'una manera diferent.
Sí, com d'una cosa molt senzilla pot ser alguna cosa molt gran, no?
Exacte.
Sí. Mm. És així. Però això és el més difícil, i ella ho ha fet, i les seves filles també, per suposat. O sigui que un aplaudiment per la Fina.
Un aplaudiment per la Fina Puigdevall de les Cols amb les seves tres filles. Sue Moya, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pep.
Que vagi molt bé per Tarifa.
Jo continuo amb el meu viatge i amb les meves aventures.
Exacte. Quan tornis aquí a Barcelona, tu avisa.
Jo aviso.
Moltes gràcies.
Adéu, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
S'ha acabat l'època de tenir moltes vaques per fer molta llet i ha començat un període on es pensa en menys animals, en les millors condicions i, sobretot, que els vaquers vaqueres tinguin una vida digna. I és que molts, si poguessin, viurien amb 50 vaques.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Roger Serraïma, cap de cuina. Per esmorzar, dolç o salat?
Al dia a dia sóc més de salat, entrepà i embotit i pa amb tomàquet.
Del mar?
Del mar, el turbot.
Oh, oh, oh. I de la terra?
De la terra, tota la verdura i la fruita, també.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, el preferit seria... una truita a la francesa.
Un vici culinari que puguis explicar.
Un vici culinari que pugui explicar. Tartatèn amb ensalva amb nata chantilly.
Oh, que bo. Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
La meva kitchenette, diria. Perquè m'agrada molt fer pa a casa i sense la kitchenette és massa estona d'amassat.
Un sabor o aroma de la teva infància.
Molt bona aquesta. Diria que serien les carxofes al forn de ma mare o el guisat que feia de patates amb petxines.
quan no treballes, vas a dinar a...
Vaig a dinar la majoria de vegades a casa d'amics, que si em conviden, així no haig de cuinar jo.
Quin és el teu bocato di cardinale?
Doncs tornaria a la tartatén, que diria que és una de les meves coses preferides.
Ara no em tornis a dir la tartatén, un producte que no suportis.
La síndria. No puc menjar síndria ni que estigui amb un suc multifruites, no puc amb la síndria.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costelles a la brasa i amb un gabadal d'allioli.
Roger, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tenim el mestre Quim aquí, preparat. Avui veig que no porta cassoles. Quim, com anem? Bon dia.
Hola, bon dia, Pep. Molt bé.
Et veig perquè tinc una càmera aquí que t'he posat. Saps que et vaig vigilant per veure si treballes o no. I,
sí,
i, veig,
sí.
I veig que avui no tens cassola aquí, eh?
Em tens molt controlat. No farem... Avui necessito una olla.
A veure, va, què farem avui?
Uns peus de porc.
Oh, bo, bo, bo. I com els farem?
Agafarem els peus i els abullirem una bona estona. Si t'agrada una mica especiat, hi pots posar-hi una mica de llaurer, algun all, i és que vagi coent. O sigui, és clar, el peu li costa molta estona de coure, també depèn una mica del volum, però vaja... un parell d'horetes per tenir-los, perquè han de ser ben cuits, ben gelatinosos.
Sí, sí, no
els
treu
no?
ningú, eh? Sí, sí.
No, exacte. I després els podríem fer amb una mica de sofregit i podríem fer una maionesa amb all i mel.
Ah, ja t'agafo. És a dir, tu sí. Poses els peus de porc que bulli de la forma tradicional. Una ceba,
sí, sí,
algun
sí.
clau o una fulla de llaurer.
Sí.
Una vegada exacte. Cuits, els atreus de la,
sí.
de l'olla i els poses amb safata.
Sí. Sí, posats en una plata.
I al damunt una mica de sofregit de ceba.
Sí, sí. Ah. I a vegades també una mica de sofregit amb una mica de tomata.
Bé.
Tot ben barrejat.
I llavors fas una mena d'aioli, diguem-ne, que és una maionesa amb alls.
Sí, exacte.
I els alls crus o escalivats?
Els podríem escalivar una mica, que també queden molt més gustosos, queden molt més bé.
I mel, dius, que també hi poses, aquí?
També, sí, perquè li dono un punt... una dolçor i el contrast del peu i tot, doncs queda perfecte.
Oh.
Sorprèn una mica, però és molt bo.
Ara ja ho entenc. Peu de porc, sofregit de ceba o ceba i tomata.
Sí,
la maionesa amb alls o l'aioli de mel pel damunt
sí.
i gratinar.
Sí, 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 sí. Sí, sí, exacte. I queda espectacular.
Home, doncs mira, encara que faci calor, jo aquests peus me'ls foto ara mateix, eh? Vull dir, mira, tinc aquí en Dani Jiménez el control avui, que déu-n'hi-do.
Bon profit, doncs.
Exacte. Quim, m'agrada molt aquests peus de porc. Ja hi podem tornar-hi, va.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Misterio, llamado. els barrets i respectar-los.
Però tres coses que passin molt bones.
Exacte. Les ales de cinc mirades estan fantàstiques i de fet és el gran èxit de tot. Normalment la gent va demanar algunes coses per picar abans i compartir i després no s'ha de superar. Mira, una sola, i és un festival.
Però i què més hi menjarem?
Doncs mira, bons feitons amb vinagre, bon peixet fregit, que és de l'olla de la carta, un peixet ben fregit, gens oliós, servit en una cistelleta així, bé, divertit, informat, bons calamars de l'Andalusa, caporeres a la planxa.
Déu-n'hi-do, i de postres?
Doncs de postres aquí no són molt originals, perquè van al volant, i va estar al volant, podria enviar una mica, però bé, quan venim, sí que tenen l'opció de descobrir que diferents. Pots agafar la xocolata blanca, la xocolata negra, o el plat de turma.
Hem de portar-hi més xocolata.
Sí, i sempre has de pujar uns quants punts, eh?
Déu-n'hi-do. Entra a la Guia Virgínies al restaurant
Fishmai.
Va, Montcada. Moltes gràcies, Òscar.
Vosaltres, una abraçada.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I seguim amb la ruta formatgera, avui cap a Sant Llorenç de Morunys. I és que allà hi tenim la Clara amb la formatgeria Balet. Clara, com estem?
Molt bé.
Ui, aquest estiu ens l'hem passat de meravella per aquí a les teves terres, eh?
Sí.
Ja hem vingut unes quantes vegades.
Ja està bé.
Sí.
Heu de venir molt.
Home, i tant que sí. Hem descobert els trumfos d'Odèn, hem descobert a les Salines de Cambrils, vull dir que Déu-n'hi-do.
Estàs molt ben informat, sí, sí.
Hem descobert, exacte, hem descobert l'hostal més antic de Catalunya, que l'any que ve farà 500 anys, I a veure si encara aquesta tardor venim i descobrim les pomes, que aquí també en teniu.
Home,
de pomes, eh?
Sí, sí, pomes boníssimes i no exagero gens, eh? Són superbones, són pomes supergustoses, petitones, dolces, bones, molt bones.
Home, una de les coses que també hi ha clara són els formatges, i és que tu vas deixar, diguem-ne, les comarques barcelonines per pujar cap aquí dalt, no? De Sabadell, vas pujar una mica amunt i vas dir, mira, aquí hi ha pomes bones, doncs hi faré una formatgeria.
Doncs pues m'hi quedo, no? Sí, jo vinc de Sabadell, sí. Però bueno, ja fa 22 anys gairebé, eh?
Això ja està. Per cert, què tal, com tenim aquí l'aigua? Perquè aquí esteu envoltats d'aigua, aquí a la Llosa del Cavall.
Sí, ara està una miqueta pobret, però bueno, ja s'hi ha omplint, mica en mica.
Això. Esperem. A veure, escolta'm, aquest any, com sentiu a la fonda, volem cuinar amb formatges i necessitem un formatge de casa teva per cuinar. No sé què ens ofereixes, a veure.
Bueno, com tu ja saps, de formatges tots es poden fer servir.
Clar.
Però bueno, sí, hem de triar un, un que pobret és molt xulo i hi ha gent que a vegades quan el veu diu, és molt bonic, d'entrada, però diu, és un formatge molt tendre, molt jove i tal. És el farcell, que sembla que tu ja més o menys el coneixes.
Sí, bo.
I que jo crec que així per l'estiu i tal, va bé per fer cosetes fresques, o també per fer coses a l'hivern, vull dir que tampoc no passa res, però és molt versàtil, és una quallada làctica d'ovella, sense madurar. Jo treballo normalment amb llet crua, però en aquest cas és un formatge amb llet pasteuritzada, perquè com que és així molt jovenet, doncs diguéssim que la llet crua va bé per formatges més madurats, que li dona molts gustos i tal, no? Però amb un formatge així tendre, doncs el pasteuritzo, així durant uns quants dies més.
Home, i a més és aquest tipus de quallades que a la cuina, diguem-ne, són molt versàtils, no? És a dir, no tots els formatges serveixen per cuinar, però no tots serveixen per fer el mateix. I, en canvi, les collades àcides ens van de meravella, diguem-ne, per integrar el formatge dins d'una crema, d'una cosa, d'una salsa, però també, per exemple, per fer una amanida o inclús allò per tunejar una mica. És a dir, és un d'aquells formatges que també va bé per barrejar-hi quatre herbes i agafar el llom de la forquilla i anar fent, no? O per fer-ne trufes, no? Allò, aquelles trufes de lloc de xocolata amb formatge, també.
De fet, aquest és el primer formatge gairebé que vaig aprendre a fer i una de les coses que em va captivar més precisament és això, no? Que és superversàtil, no? I el vam, en els primers cursets que vaig fer, el vam barrejar, això, amb xocolata fins i tot, eh? Vull dir que realment vam fer una trufa gairebé, no? I, bueno, que té això, pot posar amb herbes, amb dolç, amb salat, va, molt combinable, sí.
I aquest formatge, quin punt, diguem-ne, de vida té? Perquè, clar, ens el podem menjar gairebé acabat de fer, allò que l'has escorregut, el treus del drap i ja es pot fer servir. Quan aguanta, més o menys, un formatge així a la nevera?
Un formatge així aguanta 10 dies, més o menys. Llavors ja, bueno, si ha estat conservat molt fred, doncs potser llargarà una mica més. I no és que es faci malbé, simplement que es comença a florir, no?, que és el procés natural que hauria de fer. El que passa que, clar, com que el tenim a la nevera de no sé qui, que no sé quins focs hi ha allà, doncs no sabem quin florit li sortirà, no? I, per tant, doncs, no ens el mengem en aquest estat, però, de fet, és el procés natural que faria. Jo, per exemple, faig altres làctiques, que sí que les deixo madurar, i això, al cap d'uns 10 dies ja els hi comença a sortir el fong. El que passa que és un fong que jo tinc controlat aquí a la formatgeria, i, bueno, és un altre... Però, de fet, el formatge no és que es faci malbé, simplement es floreix i no sabem quina floridura pot ser que hagi sortit, no?
Exacte, es transforma i ja està.
Exacte, sí, sí.
Doncs va, mira, veig que tenim unes pomes aquí. Aquestes, malauradament, no són de muntanya i és que encara suposo que aquí deuen estar madurant perquè, clar, maduren molt més tard que les altres.
Sí. Ara mateix no en podem menjar aquí.
Doncs va, farem algun plat amb el teu formatge així de farcell amb poma, sí. I així tu vas entrenant i quan tinguis les pomes d'aquí a casa, ja tu mateixa.
Va bé, estupendo.
Clara, fantàstic. Moltíssimes gràcies i acaba de passar un bon estiu.
Molt bé, igualment.
Adéu-siau.
Gràcies. Adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
I avui tornem a una comarca que ens encanta, aquí a la Fonda. Hi ha moltes comarques, eh? Totes són molt boniques i totes hi trobem coses. Però mira, fa 2 anys concretament vam venir aquí un dia d'estiu amb un espai fantàstic i ens va agradar tant que mira, que avui hi tornem, perquè a més, quan hi ha gent que te'l trobes i que dius, carai, tu... És que tenim molts savis i savis a Catalunya. El que passa que moltes vegades no sabem qui són. Però a veure si trobo aquest home aquí que m'ha dit que estava per aquí donant voltes i no sé si avui va en bicicleta o... Ah, mira, ja el veig aquí. Manel, què tal, com estem?
Hombre, Pep, molt content de veure't, tu. Ara fa un temps que no venies per aquí. Estem contents de veure't.
Fa caloret aquí, el miracle, eh?
Sí, la veritat és que sí. A l'estiu fa molta calor i a l'hivern fa molt fred. És aquell clima tan agradable.
Jo no sé si aquí, per exemple, us ha passat que hi ha algun indret, per aquí al Penedès, per exemple, una miqueta més avall d'on estem, que es queixen bastant que el cabirol se'ls ha menjat els brots a principis d'estiu, els brots de la vinya. Aquí també en teniu, de cabirols?
Sí, tenim molts cabirols i també tenim vinyes. Com tu saps, i fa 2 anys que vas venir, doncs era el començament del projecte de fer vi en el Miracle. Ara aquest procés ha anat evolucionant i se'n fa més producció i estem molt contents, però mira, ara si després tens temps i baixes i m'acompanyes, t'ensenyaré les vinyes i veuràs que les tenim protegides. O sigui, els hi hem hagut de posar unes xarxes, perquè si no els cabirols doncs fan la seva feina i és una... Bueno, doncs ens malmet moltíssim i ens perjudica molt que ara es mengin les vinyes, no?
Fa uns dies estàvem a l'altra banda del Solsonès, cap al nord, cap a la zona de Cambrils, i allà veiem que allà pels cabirols no han de patir pels cérvols, eh? I valles de 2 metres. Aquí no arribeu a 2 metres.
No, tot i que sí que se n'ha visualitzat algun, però és una cosa molt puntual, i malauradament... La sequera de l'any passat va provocar que se'ns ficaven a tot arreu, perquè qualsevol racó que hi havia una mica d'aigua, doncs, bueno, doncs inclús vam tenir algun accident, perquè es van ficar en els pous, en basses... Bé, realment suposo que no és cap novetat de que és una mica una plaga en aquests moments.
Manel, com vam venir aquí vam veure un projecte molt interessant i hi ha una cosa que és molt important en tot això, ara que a més que som a l'estiu, i és parlar del turisme, no? Parlem molt del turisme, moltes vegades en parlem diguem-ne des d'una vessant que no és molt positiva, per exemple, a vegades parlem molt dels efectes del turisme, no? I sempre pensem en aquesta vessant, diguem-ne, a vegades del consum o de l'aigua, aquest any doncs que parlem de sequera i que a molts llocs hi ha una sequera molt extrema, altres no tant, no? Però no parlem mai o parlem poc del turisme en positiu. I tu aquí, al Miracle, en aquest espai fantàstic on hi has generat, diguem-ne una història amb persones, amb productes, amb territori, se'n parla poc, no?, d'això moltes vegades.
Sí, home, tens tota la raó que moltes vegades el demonitzem, però per començar hauríem d'entendre que el turisme és una indústria que genera recursos, que genera economia, genera llocs de treball i com a tal també genera prejudicis. Però hauríem de posar tot alhora sobre la taula, no només els prejudicis, perquè moltes vegades no ens donem compte quan el critiquem que els beneficis s'allarguen molt més del que en un principi sembla. Quan no ens agrada veure tants creuers a Barcelona, i a mi tampoc m'agrada, però un creuer de 6.000 persones que s'ha de proveir de fruita, si la compren els pagesos de Lleida, doncs potser ja no ens semblarà tan malament que aquest creuer s'acosti a les nostres costes. No? No vull dir amb això que estigui defensant els creuers, perquè, com he dit abans, el turisme és una indústria i, com a tal, s'ha de gestionar. I gestionar vol dir controlar. Perquè si no es controla, si no es limita, si no s'endreça, passen derivades que poden ser perjudicials. Poden ser beneficioses, però a la vegada també poden ser... Com qualsevol indústria. Qualsevol indústria que ens vingui al cap ara, si la deixem sense un límit, sense un control, doncs tindrà un creixement que segurament ocasionarà prejudicis en el lloc on es desenvolupi. El turisme és exactament el mateix. És una indústria que genera economia, benefici, però a la vegada també pot generar perjudici, amb distorsió, contaminació, consums, bueno, una sèrie de coses que la meva manera de veure-ho i com ho estem fent aquí en el Miracle és controlant-ho, limitant-ho.
En Manel Casanovas, que de turisme en sap un niu i que aquí el Miracle tu tens una visió del turisme, diguem-ne, molt, molt, molt enfocada. Si això ho generalitzem una mica i posem àmbit de tot Catalunya, cap on creus que ha d'anar el model, diguem-ne, turístic de casa nostra? Perquè, clar, una cosa és Barcelona, que ens pot agradar on el turisme que hi ha, el turisme que ens ve, l'altre és el turisme d'aquí el Miracle, l'altre és el turisme, segurament, doncs, no sé, un turisme de muntanya a l'estiu, no?, les pistes d'esquí, l'altre és el del mar, no?, i quan parlem del mar és molt diferent la Costa Brava que la Costa Daurada. Com podem fer perquè Catalunya pugui tenir un turisme, diguem-ne, de qualitat, pugui tenir un turisme amb molt, el més positiu possible i, sobretot, un turisme sa?
Mira, me n'aniré una mica lluny del que tu estàs dient, però que tu segur que ho entendràs de seguida i és molt senzill. La diversitat agrícola que tenim en el nostre país i de paisatges és de les més grans del món. Amb el poc tros que ocupa el territori de Catalunya, té identificats més de 34 paisatges diferenciats. Això és de les més grans diversitats de paisatges que hi ha al món, en poc tros. Podem anar des del delta amb un paisatge de rossals, passant per horta, passant per zones de regadiu, pujant a les muntanyes, arribant amb zones d'esquí, alta muntanya, per altra banda, doncs, a la costa, zones nàutiques, etc. I això es correspon amb el turisme que tenim, també. Aquesta diversitat d'oferta de país que tenim ens dona aquesta riquesa de varietat d'oferta turística. Pocs llocs al món podrien dir el que tu estaves explicant. Podem tenir un Salou on hi ha un vacacional molt de temporada, molt, molt cernit a oci, i podem anar doncs, a una ciutat com és Barcelona, on hi ha els congressos i les convencions i les fires més grans del món. I això està a una hora de distància. Això a pocs llocs del món passa. Bé, doncs aquesta diversitat no es pot tractar homogèniament. no podem dir aquest és el que volem per tothom, perquè és completament diferent. Són comportaments diferents, són públics diferents, són temporades diferents, són completament diferents. El que sí que en general jo diria és que quan es diu volem, que això seria com una mica un mantra que acaben totes les discussions, volem un turisme de qualitat. Ah, molt bé, què volem dir d'això? Normalment quan diem de qualitat estem pensant en diners. Jo no hi estic d'acord. Per mi, quan parlo de qualitat, vol dir de quin és el subjecte pel qual venen. I aquesta seria la qualitat que hem de començar a parlar. Llavors, quina és la proposta que estem fent? Si nosaltres estem fent una proposta d'oci, tindrem turisme d'oci. Si estem fent una proposta de rutes caminant pel bosc, tindrem turistes que volen rutes caminant pel bosc. I ara queda lleig, però posaré l'exemple del Miracle. El Miracle, la proposta, doncs, es focalitza molt en l'art barroc i les trobades que es fan a la Casa d'Espiritualitat al voltant de temes doncs, de reflexió, d'aprenentatge. Llavors, quan la gent ve i diu, ostres, quina sort, quina calma, quin tipus de turisme... Bueno, és que la proposta és aquesta. I es correspon la proposta amb el visitant. I no estem parlant de propostes cares, no estem parlant de turisme de diners, estem parlant de turisme de qualitat. Quan parlem de qualitat, com deia abans, podem pensar diners o podem pensar contingut. A mi m'agrada més pensar que si Catalunya, en els seus diferents formats que dèiem abans, fa en cada cas una proposta de qualitat, vol dir que té algun missatge interessant a donar, doncs això ens portarà un turisme de qualitat. No hi ha altra. O sigui, tots els destins del món que fan propostes d'oci es converteixen en turisme d'oci, això és evident. Sembla que sigui molt lògic, però no hi acabem de donar-li mai la mateixa volta. És com si els de Las Vegas diuen, ostres, és que volem turisme intel·lectual. Diguem-me, perdona, és complicat que tingueu turisme intel·lectual a Las Vegas perquè la proposta que esteu fent no va per aquest camí. Doncs aquest seria un exemple, una mica caricatura del que vull dir.
Clar, però mira, és que ara em fas pensar aquí a la Fonda aquest estiu hem estat també a l'altra banda, al nord del Solsonès, a veure un espai fantàstic com són les salines, no?, de Cambrils, i en parlàvem amb en Sergi i la Marta, i clar, el fet de que allà a les salines hi hagi una piscina, no tothom entén que aquella piscina no és per anar a passar el dia allò tota la família en nois i noies i nens, nenes que van a fer oci, no? És una piscina que es va a relaxar-se un, perquè a més la salinitat de l'aigua, no, que està, si no recordo malament, a 300 grams per litre, ja et dona això, és a dir, no? Això que dius tu, és a dir, hem de saber o hem de sectoritzar molt més aquest turisme, o, per exemple, a Lleida, el mes de febrer, quan floreixen doncs, segons quins tipus d'arbre, ara hi ha molta gent que hi va en bicicleta, és a dir, ho hem d'aprofitar-ho, això. En sabem d'aprofitar tots aquests racons a casa nostra, aquests 34 paisatges, perquè, clar, jo veient aquí el Miracle, veig que aquí, amb aquest petit espai, ostres, ho heu sabut fer molt bé, no?
Bueno, ho hem sabut fer bé primer perquè ha sigut molt fàcil, perquè hem començat pràcticament de zero, amb la qual cosa ho hem pogut començar bé, i el problema que tenim en el nostre país és que venim d'una tradició de turisme vacacional. O sigui, el turisme a Catalunya primer comença amb un turisme intern de salut, que això volia dir que la gent de la ciutat s'anava al territori per salut, per aigües, per clima més sec, etc., per recomanacions mèdiques, essencialment. I això ha anat derivant, sobretot a partir dels anys 60-70, cap a un turisme massiu de sol i platja. Clar, corregir això és molt difícil, perquè això ha generat infraestructures, això ha generat tota una despesa immobiliària molt gran que ha ocupat d'una forma omnipresent i que ha donat la imatge, sense voler-ho nosaltres, d'un lloc vacacional, amb la qual cosa anar cap a un model més, una mica més... de qualitat ens està costant molt. I sí que és veritat que tothom està fent molt esforç cap aquí. Els destins de platja estan treballant cap a aquesta voluntat, apostant per gastronomia, apostant per les coses locals, etc.
Clar, aquí hi ha una cosa també interessant, que és la gastronomia, no? Que jo recordo que fa molt temps veies, per exemple, gent que veies a la Rambla de Barcelona que venien de fora i els veies amb un barret de mexicà. Això ara, més o menys, jo ja no ho veig tant. Jo no sé tu.
No, tens tota... Mira, ara no hi havia pensat en això i era un clàssic, tens tota la raó. Això formava part de les confusions brutals del visitant que ens identificava a nosaltres com hispanos i després d'hispano ja mexicà directament, no? Però tens tota la raó que això no es veu. O sigui, seria dintre d'aquesta gran confusió una bona notícia.
Clar, una de les coses que fèiem això és, dius, home, ara hi ha un aspecte, diguem-ne, que és la gastronomia, hi ha un gran turisme gastronòmic que, per una banda, diguem-ne, un pot tenir aquest turisme gastronòmic des de la vessant d'anar a restaurants o anar a indrets on hi trobarà productes, com per exemple aquí al Solsonès, que en teniu un bon niu, però després, per exemple, n'hi ha un altre que a vegades també potser ens falta, no?, fer el meu culpa i fer una bona reflexió. Ara fa molt poquet en parlàvem de classes de cuina, és a dir, tenim una cosa molt bona, que és ensenyem la cuina catalana als turistes, però després te'n dones compte, jo, per exemple, aquest estiu em faig far de veure a les xarxes socials i tots acaben amb una paella, però no n'he vist cap que fes un arròs a la cassola.
Tens raó. Aquest punt que observes, no, jo no hi havia reflexionat, però tens tota la raó. Sí. També és veritat que també hauríem de diferenciar la cuina que s'ofereix en les grans ciutats i sobretot per algun tipus de client que busca l'excel·lència i l'alta cuina i la cuina que volem fer aquí en el territori, que l'esforç que fem i la veritat és que n'estem molt contents és fer una cuina molt relacionada amb la temporada, amb el producte local, amb la tradició, amb la qual cosa que vosaltres us trobareu si veniu al Miracle és aquesta proposta. És una proposta molt relacionada amb la temporada i la tradició i el producte local.
Clar, i a vegades això vol dir que, diguem, quan parlem de tradició, quan parlem de producte local, a vegades ens pensem, no?, que hem de veure una mica allò, aquella síndrome de la faixa i la barretina, no?, que ens hem de trobar el senyor amb la faixa, la barretina, que està fangant, saps? I dius, escolta'm, hi pot haver-hi també desenvolupament, hi pot haver-hi productes nous, hi pot haver-hi, diguem-ne, creativitat, a vegades també amb la gastronomia, no?, pensant no només amb el turisme, diguem-ne, de fora de Catalunya, sinó inclús amb el que tenim aquí.
Sí, tens tota la raó. No és incompatible, ni molt menys.
Per exemple, vosaltres, a part, diguem-ne, de fer un vi espectacular, també feu formatges, sí. Però també feu ratafia.
Correcte. En allà hem intentat fer petits nínxols de diferents productes. Un és, com tu dius, el vi, el formatge, que té molt reconeixement i que ho estan fent molt bé, igual que el vi, i després doncs, també fem ratafia, que neix d'una tradició dels monjos que hi han i que fa molts anys doncs, feien, perquè tenim la sort de tenir nogueres, i amb d'aquestes nogueres doncs, en fem una ratafia. Sí, tens tota la raó.
Escolta, i aquesta ratafia la feu una vegada a l'any? Perquè, Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que s'ha transformat en un objecte, no de culte, però sí un objecte de regal, de molta gent que ve aquí.
No només la fem una vegada a l'any, sinó que, a més, fem la ratafia que, ara diré la veritat, un monjo i jo som capaços de collir les anous. O sigui, tantes anous com podem collir durant un dia, aquesta és la ratafia que surt del Miracle. I el dia que no hi hagi producció d'anous, no en farem. O sigui, és el producte que queda limitat per la producció. Aquest any hem patit molt, sincerament. Ara ja estem molt tranquils, perquè aquestes dates ja la tenim collida, les anous, però vam patir molt, perquè venia molt, molt malament. Amb la sequera, no hi havia creixement, i ha sigut màgic. O sigui, aquestes últimes pluges que vam fer, doncs potser serà el millor any de tots de collita de nous.
I les nous van créixer en 15 dies, es van fer grans.
Va ser un miracle.
Va ser un miracle, i mai més ben dit. Escolta, i d'herbes com aneu aquí, d'herbes aromàtiques?
Bé, molt bé, també. També ha sigut un any que al final... o sigui, ara, per exemple, ahir parlava amb un productor de mel que és client i veí, i m'ho deia, diu, ostres, en pocs dies ha explotat el bosc, el camp ha explotat, ha sigut realment molt, molt màgic i molt agradable de caminar pels boscos, de veure els vorals dels camins, com la vegetació és tan agraïda que amb una pluja que no n'hi ha per tant, però que ha sigut en pocs dies molta, doncs ens ha donat molt, no? Vull dir, jo m'agrada una frase que diu el Pere Jaume, que diu, ostres, el paisatge és una font que sempre raja, no? I aquesta font ara ens està donant una visió de varietat de flors, d'herbes, superproductiva, que fa uns mesos era apocalíptic. O sigui, que també som una mica tremendistes tots i ho veiem tot molt negre, no? I ara de cop i volta, doncs, dona gust caminar pel bosc.
Bé, bueno, perquè potser també ens hem transformat, diguem-ne, tenim aquesta psicosi, no, dels canvis. No? No estem acostumats als canvis i ara qualsevol cosa és un canvi. No? Si plou, per què ha de ploure? Si fa sol, per què fa sol? Si pedrega un dia, per què pedrega un dia? No? I tot són canvis. No? No estem acostumats als canvis, tot i que ara, avui en dia, amb el telèfon i les xarxes socials i tot, ostres, jo crec que això, no? Avui en dia és molt més fàcil controlar tot això.
Sí, també és veritat que estem mega informats. O sigui, ara tothom s'ha convertit en un expert en tot, perquè de cop i volta, a través de les diferents plataformes, TikToks, etc., doncs tothom és expert de tot i llavors estem bombardejats contínuament de quan ha plogut, on ha plogut, bueno, etc., l'històric. Abans no teníem tota aquesta informació, amb la qual potser vivíem més tranquils, no ho sé, però no estàvem tan hipersensibilitzats. M'agradaria dir una cosa, perquè no vull que quedi com que ha sigut tot bo, perquè en realitat ha sigut molt dolent pels pagesos, perquè tots els cereals, i aquí el Solsonès és una terra de cerealista, ha sigut un desastre. O sigui, pràcticament no han collit ni per palla. I bueno, això és, no té res a veure amb el que deia abans.
Clar. Manel, tu que, diguem-ne, que el turisme te'l mires, diguem-ne, des d'un viatge bastant singular i molt diferent al que el consumidor, diguem-ne, usual, o nosaltres com a públic final, i de fet, que quan nosaltres sortim del nostre propi territori també ens transformem en turistes, què creus que és el que hauria de canviar, diguem-ne, el més ràpid possible perquè generi, diguem-ne, en general, Catalunya, des d'un punt de vista, diguem-ne, de turisme, i que cas també de gastronomia, tingui una millor salut de la que té ara. Clar, podríem parlar des del 92 fins ara, però podríem dir els últims 5 anys.
Jo crec que ara el que s'hauria de fer és parar la promoció. Ja sé que el que dic és una mica estrany, però la promoció ens l'està fent contínuament el visitant. Posaré un exemple. El Barack Obama va decidir en 2-3 dies anar a Montserrat. Si tu mires el tuit del Barack Obama, de l'Obama, té 168 milions de seguidors. D'acord? Quin anunci podríem fer de Montserrat que anés a 168 milions de seguidors més que la imatge del senyor Obama saludant a l'abat? Doncs la promoció de Montserrat ens l'està fent el senyor Obama. La promoció de Catalunya ens l'està fent cada dia milers, per no dir milions, de gent, perquè es transformen en milions a partir d'aquesta retuitat. La mateixa setmana, l'actriu americana, ara no em sortirà el nom, però Sarandon, em sembla que es diu, Susan Sarandon, estava una setmana fent fotos de tots els raconets i racons i carrerons del barri gòtic i del casc antic. Preciós. Cada dia feia una foto, cada dia la penjava. Aquesta senyora també a la vegada té milers i milers. Llavors dius, ostres, què fem nosaltres promocionant insistentment aquest destí quan resulta que avui les xarxes ens estan fent aquesta feina? Llavors, quina és la nostra feina? La nostra feina precisament és ordenar, és limitar, és compaginar que aquesta riquesa arribi a tothom, aquesta riquesa que significa el turisme, doncs que sigui ben distribuïda i que els seus prejudicis siguin els menors possible. I això és una feina que s'ha de fer des de l'administració i que vol dir que tots aquests diners que s'esmenen o que s'esmenaven, grans diners, grans quantitats, grans pressupostos en promoció, haurien d'anar girant cap a això. I que les oficines de turisme, que avui tots les portem amb un mòbil, perquè jo per arribar, o tu per arribar aquí al Miracle, doncs no t'ha calgut gaire oficina de turisme, sinó posar l'adreça i el senyor Google Map t'hi ha portat, i així passa exactament igual que si vas a qualsevol destí. Doncs aquestes oficines de turisme que abans t'ajudaven, t'indicaven, ara el que han de fer és, han de ser promotores del producte local i de les activitats que donen qualitat, quan parlàvem abans de la qualitat, i que donen sentit en aquell destí.
Clar, que parlaves de diners, una vegada llavors hi pensa i dius, home, doncs, una part d'aquests diners també podria anar per la pagesia, no? Perquè si la pagesia no neteja boscos, si llavors el turisme no pot anar a passejar ni a caminar als boscos, si la pagesia no cultiva els camps, aquells camps que hi ha molta gent que et trobes, per exemple, mira, ara puc parlar dels girassols, no? Però podríem parlar de la colza a la primavera, no? Quanta gent es fa fotos a vegades amb aquests indrets, no? Sé que no és la frase que a molts pagesos i pageses els agrada, però que la pagesia és el jardiner de Catalunya, que la pagesia és el gestor d'un patrimoni fantàstic com aquest, potser també podríem fer coses o podríem pensar en coses perquè tot això, diguem-ne, sigui així, perquè és que si no, cada vegada hi haurà més terrenys erms i el terreny erm ja veiem el que és, no?
Sí, sí, igual que arreglar camins, o sigui, en el món rural hi ha una problemàtica gran a l'hora de plantejar qui arregla els camins, com s'arreglen, com es senyalitzen, i al final el problema és de recursos, de recursos econòmics, i de destinar-hi gent. Doncs, una vegada més, quan jo parlo d'ordenar el teu destí, cada un al seu lloc, això forma part, o sigui, forma part d'arreglar, senyalitzar, limitar, endreçar, netejar boscos, etc. Perquè llavors després el visitant puguem, d'alguna manera, exigir-li que respecti aquest lloc.
Exacte. Mira, precisament tenia aquesta paraula al cap, la de respecte, perquè moltes vegades quan fem el turista no donem valor allà on estem ni respectem prou el lloc, no? Ens pensem que el bosc és de tothom, no? O el camp, i a vegades ens faria falta una mica això, no? Això... Hi ha una frase molt maca d'un senyor que sempre, en Pep del Molí, d'Hostalets, deia: si jo quan era petit menjava pomes és perquè algú havia plantat aquella pomera un dia, no? Doncs ens donem compte que el present el tenim perquè hi ha gent durant el passat que ha fet coses, no?
Sí, sí, completament d'acord.
Escolta, fem un parell de carquinyoles i una ratafia d'aquí al Miracle.
Quan tu vulguis.
Moltes gràcies, Manel.
Moltíssimes gràcies a tu, i m'ha fet molta il·lusió de veure't, i estàs convidat quan vulguis, ja ho saps, és casa teva.
Ai, quins carquinyolers més bons.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Roeles, què tal, com estem?
Molt bé, Pep.
Sí, que estem a l'última setmana ja.
Doncs per això et porto algú ben senzill.
Tot l'estiu aquí, tu i jo, compartint el final de la fonda.
Però ha sigut meravellós, eh?
Sí, 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 és meravellós.
És, encara.
Què dius, que em portes un truc avui?
Sí, avui és un truc més que un postre, val, eh?
A veure.
Mira, avui agafareu un caramel, no direm marques, però d'aquells mentolats.
Ah, d'aquells que quan fas... allò ho fas... quina frescor,
sí,
no?
Sí.
Que són quadrats.
Sí.
Ah,
tots
molt bé, molt bé.
Que estem parlant.
Molt bé, va.
Mira, això ho fiques en una safata de forn.
Sí.
Amb un paper de forn.
Sí, d'aquells papers sulfuritzat. No?
Bueno, sí, si teniu tapetes de silicona, també va molt bé.
També va molt bé.
Vale, això ho fiques al forn a uns 160 graus, fins allò que es fongui.
Sí, el caramel que es fongui, pum.
Sí. Llavors, un cop s'ha fos, ho treus del forn i en calent, amb una botella de vidre, per exemple, o aplanes ben aplanat.
Que sigui rodon, no, la botella?
Sí.
Perquè, clar,
sí.
Si és una botella aquella de whisky que és quadrada, no...
I si és de l'anís del món, bueno, si li vols donar forma...
Mira, clar. O sigui, el caramel sense el paper, evidentment.
Evidentment.
El posem al damunt d'una safata amb un paper. El posem al forn a 160. Es fon, el traiem, l'aplanem amb un paper al damunt...
I això ja tens, clar, una teula per decorar un postre... o, bueno, menjat així sol també estaria molt bo.
Hosti, que fàcil, no?
Facilíssim.
I que bo.
Has vist?
Roeles, m'encanta aquest truc.
Quina bona idea.
El truc dolç de les roeles. Moltes gràcies.
A tu, Pep.
Visca Badalona.
Visca Badalona.
I des de l'Olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Ja mai ningú ha tornat a pescar com aquell vinyeter. El mar, sempre el mar, només el mar, deia.
Ja mai més s'interpretarà l'Empordà com ell ho feia. L'últim vinyater pescador, l'últim empordanès, el mar i la muntanya, intensa dualitat. El vent del nord, eterna necessitat. La vida viva, a cada cop deixada, repassava la feina de la mar. Just l'endemà al matí, quan recollia el palangre, comptava de memòria els ceps que li restaven per empaltar. L'albera acabava dins seu quan, a trenc d'alba, sortia a la mar. Recordo aquell auster menjador i sobre la vella taula de fusta corcada, al costat del foc, un plat de sardines ben plenes, els dits greixosos i un got de vi roig.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La Fonda. La Fonda, amb Pep Noguer. Cuina, beure i migdiades. Cada dia d'una a dues del migdia.
I per acabar, una frase de Grimot de la Reynier que diu: el postre ha de ser espectacular perquè arriba quan el gourmet ja no té gana. Esperem que us hagi passat bé. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la senzillesa, és pels cors més grans ens cal parar i sentir.